i comença el Que t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol,
quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Que t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? Tot a punt, assajos generals completats, ja pot començar de debò la Lliga, després de la broma de mal gust del cap de setmana en què la meitat d'equips sí, la meitat no, ara els grans no, però els altres sí, però amb el mercat obert, però comença de debò aquest cap de setmana, el Barça va fer l'últim assaig general al Gamper. Jordi Martí, com estàs?
Molt bé, bon dia, bona hora.
Content?
Sí, prou content, perquè l'expectativa que genera el Barça aquesta temporada està justificada, és molt alta i molt il·lusionant.
I tranquil?
I tranquil perquè, a més, en aquest curs que ara comença hi ha novetats. Per exemple, les inscripcions, Joan, sempre havia sigut un gran mal de cap. És la gent deia, més que fitxar, hem d'inscriure. I fa l'efecte que també en l'àmbit de les inscripcions, finalment, després de tant temps de retrets per part de la Lliga, el camí sembla aplanat.
Al principi de l'estiu el Barça començava el mercat amb la normalitat, amb el que hem batejat com la norma 1-1, aquest article 100 del reglament de l'economia de la Lliga. Encara no ha inscrit cap de les incorporacions que han arribat. No ha inscrit Rodri, no ha inscrit Gordon, no ha inscrit Adeyemi. Cancelo el farà oficial aquest matí, de seguida connectem amb el Santi Ovalle, però d'aquí diumenge el club els podrà tenir tots?
Fa l'efecte que sí. En aquest sentit, els números que van intercanviant Barça i Lliga, Lliga i Barça, coincideixen i, per tant, l'expectativa que tots podran començar la Lliga inscrits és sòlida. I, per tant, sí, el Barça podrà començar la competició amb tots els futbolistes inscrits, aquests quatre que has dit, Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo. Cancelo acaba d'arribar, potser és més dubtós. Tot just està...
I una altra cosa és que l'entrenador el tingui a disposició per com s'ha donat el calendari d'arribada.
Però en principi, si tu vols amb un petit dubte de Cancelo, en principi tots els fitxatges seran inscrits amb normalitat. Això és novetat. Els fitxatges seran inscrits amb normalitat. Aquests que has esmentat, Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo, que avui es presenta, aquest petit dubte. I per què? Perquè poc o molt estic fent números rodons, eh?
Perquè parlem molt del que ha gastat el Barça en fitxatges, dels traspassos que ha pagat, però estem... potser requadrant o recopilant poc, no ho fem des del juliol potser, el que el Barça ha anat ingressant.
Exactament.
I el que ha anat estalviant en massa salarial, sobretot.
Exactament. I són vasos comunicants. Però, en efecte, el cost dels Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo, fem números rodons, potser són 100 milions. Massa salarial. No m'agafis per aquí, eh? Potser són 110, 120... 100 milions. Però està perfectament compensat amb una simple aproximació, amb una mera aproximació, aquest cost de 100 milions dels nous inscrits queda perfectament eixugat per les sortides de Lewandowski, Ferran, Araujo, Ansu Fati i Rashford. Només com a exemple, Joan, l'impacte de Lewandowski és de més de 40 milions. L'impacte de Lewandowski,
sí,
el que alliberes Lewandowski,
liberació de dinero,
és més de 40 milions. Per tant, com diuen en castellà, lo comido por lo servido, amb una mera aproximació. I tu et preguntaràs, Visibu, tots aquests futbolistes que estan inscrits en fitxa del filial, en el Barça B, per dir-ho així, en el Barça Atlètic, correcte, no compten. Només et comptaran si tu demanes permís a la Lliga perquè puguin jugar amb el primer equip, que aleshores demanes allò que diuen un visat. Si tu, per exemple, vols fer jugar a Visibu, has de trucar a la Lliga, oiga, Javier, necessito un visado para Visibu. Llavors te'l donen. I aleshores, quan demanes aquest visat, aleshores el rellotge de Visibu pel que fa al consum de massa salarial s'activa. Però es pot activar la setmana que ve, es pot activar al novembre, però són temes diferents. M'explico?
Sí, sí, sí.
I finalment, una cosa que t'ho has dit molt important. En els números que es van creuant la Lliga del Barça i el Barça i la Lliga, a més aquest any, Joan, apareix un coixí d'entre 60 i 70 milions addicionals. En relació a allò que tenies, el propi funcionament del camp. I després, la marca Barça s'ha enfortit. I una mica la sensació és que la gent està venint a buscar el Barça. La sensació és que molts sponsors, molts patrocinadors, venen a buscar el Barça. La marca Barça creix i, per tant, queda't amb aquesta també segona notícia, que és que al marge de que lo comido por lo servido, els que marxen i els que entren queda anivellat, a més tens un coixí d'entre 60 i 70 milions més com a conseqüència de l'explotació de l'estadi i aquesta pluja de petits patrocinadors en una marca Barça que diuen que s'ha reforçat també amb l'arribada de Rodri. Sembla ser que l'impacte de Rodri no és a la gespa i fora de la gespa, sinó també en reforçar i fer més sòlida aquesta marca Barça.
Dels deures que té el Barça per fer d'aquí final d'estiu, en parlarem de seguida, ampliarem 12 i 11, però a banda de l'Elx Barça en què s'estrena el Barça a la Lliga, tenim un partidàs també aquest cap de setmana, com és un Espanyol-Madrid.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia. L'esport sona diferent, amb la força de la gent, el sí que saps que la lia. Si a Catalunya t'activa, informació i alegria. És emoció, sentiment, la nostra forma de vida.
L'Espanyol va començar la Lliga de manera solvent, golejant per 3-0 al Llevant, porteria 0, efectivitat de cara a porteria i domini del partit del primer minut fins a l'últim. Un Espanyol que manté el gruix de la plantilla de l'any passat, però que també ha fet fitxatges importants, alguns d'ells ja els van veure debutar. Sir Chaves, des de la ciutat esportiva de Neijar, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Tejem.
I en ocasió d'aquest partidàs que ens espera dissabte tenim ocasió de conèixer personalment un dels que ve a ser peça important en aquest Espanyol de Manolo.
Doncs sí, una de les cares noves d'aquest Espanyol, central amb molta experiència a primera divisió, format a l'Atlètic Club, ha passat pel Celta, per l'Elas Verona, pel València, i que aquest estiu ha arribat al conjunt blanquiblau i l'estrena, com ho has dit tu, no ha pogut ser millor. Titular en el 3-0 contra el Llevant, una porteria que no va concedir ni un sol remat a porteria, una defensa, volia dir. Avui passa pel que t'hi jugues, Unai Núñez. Unai, què tal?
Hola, molt buenas.
¿Cómo viviste tu primer partido como perico?
Muy bien, la verdad que tenía muchas ganas de poder jugar delante de toda la afición y la verdad que se dio todo muy bien porque jugamos todos un partido muy bueno y con un 3-0 es un buen debut y pues bueno, esperemos seguir por esa dinámica.
Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas.
Hoy es 20 de agosto. ¿Sabes qué hacías exactamente hace 9 años?
Te diría que 10.
¿10? Debutabas en primera, ¿verdad?
Eso es.
Contra el Getafe.
Te diría que... Eso
¿no era,
es.
¿No era 2017?
2017, sí. Esta sería, creo que sería mi 10ª temporada.
Exacto. Hace 9 años empiezas la 10ª temporada en primera división. Pero mira cómo lo tienes presente, ¿eh? La fecha del debut no se olvida,
sí,
¿eh?
Sí, sí. No, que va. Esto es un recuerdo para toda la vida. Tuve la suerte de hacerlo en el club de mi vida y delante de mi familia y de mis amigos.
Bueno, lo importante
eso es... Eso no se olvidaba más, nunca.
Lo importante es no pararse después de aquello, ¿eh? Lo repasaba eso ayer, la trayectoria te acompaña.
Sí, bueno, he tenido la suerte la fortuna de poder estar en lo más alto del fútbol, de seguir en la Liga Española, un breve paso por la Serie A y mi objetivo es seguir estando en este nivel durante más años.
Lo decías, delante de tu familia, de tus amigos, el Aita era futbolista también, ¿no? Padre era futbolista, era central.
Sí, mi Aita era central. Mi hermano también. Parece ser que viene de familia, viene en la sangre. Pero sí, mi Aita jugó muchos años en Segunda B con el Baracaldo y mi hermano también pasó por varios equipos de Tercera División y yo he tenido la suerte que ellos no han podido tener de poder llegar a lo más alto.
¿Todavía tiene el bar tu padre o no hay en Portugalete?
Sí, todavía, no quiere dejar, no lo quiere dejar, sigue ahí yendo todos los días, es un currela, nunca mejor dicho, ya yo creo que le va quedando menos para poder jubilarse y poder venir más a verme a mí, a mi mujer y a su nieta.
Unai, tenemos aquí a Jordi Martí, que se acaba de dar cuenta de que tenéis un bar familiar, o sea que véndelo, porque estoy convencido de que en 2 días le tienes ahí comiendo vaciando las arcas.
Hay mucha gente que nos escucha, como emitimos por la app, desde cualquier parte, muchos catalanes que van de ruta por el norte, seguro que pasan por allí, Portugalete, que Acrópolis es el bar.
Sí, el Bar Acrópolis. Comer no hay comida, pero hay unos buenos pinchos para acompañar siempre, pues bueno, un zurito o cosas de estas. pero sí, no, la verdad que hay muy buenos pinchos y bueno, hay muy buena gente. Es un bar de barrio que pues bueno, yo cada vez que voy, conozco a todo el mundo.
Bueno, la idea irá viniendo a verte seguro con la familia. ¿Los perros te los has traído o no? Porque sé que te gustan mucho los perros.
Sí, bueno, están en Bilbao todavía. Tienen unas vacaciones largas porque están en un hotel de perros. Pero dentro de una semana o dos viene mi hermano con ellos y pues bueno, ya se quedarán aquí. Y la verdad que sí, les echamos de menos. Mi hija sobre todo, que todo el día me está preguntando por los perritos.
Tienes un Doberman, ¿no?
El Doberman lo tiene ahora mi suegra, pero ahora tenemos un dálmata y un salchicha que bueno, son inseparables. Y antes tenía tres perritos, pero tuvieron un problema entre ellos y pues los tuvimos que separar.
Porque el Doberman igual para el sábado te iría bien que te lo traigan, ¿no? Para echárselo a Mbappé, para echárselo a Vinicius, porque vaya partido que se espera.
Bueno, hay aquí unos cuantos Dobermans en el equipo, o sea que... nosotros vamos a trabajar las ideas y el planteamiento que tiene el míster y bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, que seguro que va a ir muy bien.
¿Habéis visto mucho vídeo ya del Madrid o todavía no?
Bueno, alguno que otro hemos visto, pero todavía quedan 2 días para el partido, así que tenemos que seguir trabajándolo, mentalizándonos y pues llegar en la mejor manera posible para el partido.
¿Cómo se les para a esta gente?
Bueno, pues eso, con las ideas que dice el míster, pues hacerlas de la mejor manera posible, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y pues bueno, con el fútbol que tenemos nosotros en el equipo, que también hay mucho fútbol.
Aquí hay uno que te está escuchando.
Ya te han puesto los vídeos de mí, de regate, que yo me voy de todo el mundo, que te han puesto los vídeos de regate de mí, que voy a ir por la banda y me voy de todo, te voy a mandar a segunda este fin de semana.
Eso te iba a decir, mientras no me mandes a segunda.
Ay, señor.
La verdad que sí, ya. Bueno, es más, le empecé a seguir en el Instagram porque me parecían muy graciosos los vídeos. Siempre yo creo que lo haces también sin ninguna maldad, que lo haces para pues un poco de humor y ya está. Y la verdad que a mí me hacen gracia.
Pero se ha convertido en un fenómeno de vestuarios el Vinicius del que te jugas, ¿eh? Porque ostras, nos llegan mensajes, bueno, algunos lo hemos hecho público incluso, Albert, de gente que te pide, mándanos a segunda, felicítanos
sí,
a segunda.
Sí, sí, sí. He mandado varios equipos de primera a segunda en privado, digamos.
Yo creo que ha tenido mucho boom y la verdad que es que no solo lo de Vini, yo he visto alguno que otro también que los hace muy bien y bueno, yo te animo a que sigas haciéndolo porque bueno, a la gente le hace mucha gracia y pues seguro que a alguno que otro les anima el día.
¿En el campo también cae tan simpático Vini o cuando te tienes que enfrentar a él y te encara, con balón digo, y luego te encara y si no, pues también te intenta sacar del partido, tal? ¿Este tipo de jugador, a ti te gusta este tipo de rival o los prefieres más tranquilos?
No, a ver que venga. Pero bueno, Vini es, bueno, yo creo que lo ha demostrado ya muchos años, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y pues bueno, es difícil de parar, pero bueno, nosotros intentamos hacerlo nuestro trabajo y pues alguna patada o alguna faltita pues le caerá, él se quejará y bueno, pues yo no soy de los que busca jaleos dentro del campo ni nada, ni fuera tampoco, o sea que yo intento hacer mi partido, que no meta ningún gol. Y que pues eso, él no los meta o que no tenga ocasiones de gol.
Que por cierto, esta semana, bueno, ya llegaste con buen pie, creo que caíste con bastante buen pie en Valencia y aquí ha sido llegar a la nada y a jugar un partido de central ya entero, con muy buena nota, digamos, como si estuvieras todavía jugando en el Español. ¿Se te ha recibido bien o directamente se te ha mandado a los tiburones? Venga. A jugar.
Bueno, a ver, yo, pues eso, a Valencia tuve la suerte de caer de pie, como tú dices. Empecé jugando, empezamos, por así decirlo, a sacar buenos resultados. Acabamos la temporada ganando al Barça. Pues eso, pues te anima a seguir. Descansas un poco en verano, vas a la pretemporada a Vigo, te preparas de la mejor manera posible, pues tanto para quedarte ahí en el club al que perteneces o para ir a otro. He tenido la suerte de venir aquí al Español y, por así decirlo, ha sido como muy rápido todo, porque empezaba la Liga también. Y pues bueno, tuve la suerte de que me pusiera de inicio el míster y pues bueno, que saliera como saliera, que el partido fue muy bueno en todas las líneas y pues bueno, con un buen resultado.
Y aquí tenemos la bromita de la segunda, pero el Español ha empezado bien esta Liga. No sé a qué te huele, si a una permanencia tranquila, si a poder mirar para arriba, si a qué te huele esta temporada por lo que ya vas palpando en el vestuario.
Esta pregunta házmela cuando pasen unos meses y yo lo que te voy a decir es la que dice todo el mundo. Vamos a ir partido a partido y a sacar los máximos puntos posibles y luego ya cuando haya pasado más de la mitad de la temporada, pues hablaremos de mirar más hacia arriba, más hacia abajo, pero está claro que la idea es mantenerse lo primero en primera división y luego mirar otros objetivos.
¿Qué te gusta de lo que propone Manolo?
Pues todo. Lo que más me llama la atención es la intensidad con que lo vive, con la manera en la que pide de apretar a los jugadores de arriba. Luego también, estamos trabajando la salida de balón, el lateral o uno de los laterales que se cierre más para poder dar una salida de balón. Bueno, la verdad que hay muchas cosas que me gustan.
¿De lateral has jugado alguna vez por eso? Pero no sé si te ves aquí de lateral.
Yo, mira, como si me dice el míster, tienes que jugar de
portero,
delantero,
¿no?
Pues, eso ahí me pondría un poquito más de morros, pero sí, vamos, donde me diga el míster y donde me pida, pues mira, por ejemplo, el año pasado tuve la suerte también de poder jugar en esa posición, que me vino bien el año pasado y pues bueno, para de cara al futuro, pues tener una posición más utilizada en lo que es la élite, porque había jugado en categorías inferiores, en juveniles y así, pero en lo que es en la élite, en el fútbol profesional del máximo nivel, pues no había podido jugar. Y pues bueno, el año pasado tuve que jugar varios partidos ahí y pues bueno, me sentí cómodo. Y si el míster me dice de que tengo que jugar de lateral, pues lo hago.
Que por cierto, digo que a los que estén viéndote por YouTube van a ver relojes, brújulas, rosas. ¿Tienes la parte, digamos, superior del tronco? ¿No te queda un centímetro para pintar?
Bueno, siempre hay algún hueco, pero no, pero ya está, ya basta.
¡Hostia!
Ya basta. ¿Todos
significan algo?
Tengo los brazos y la espalda, que, pues bueno, la espalda tengo un león, que también es un poco porque me gustaba, y aparte pues el significado de dónde vengo.
¿Todos significan algo, todos los tatuajes que llevas?
Prácticamente casi todos, sí, algún significadillo tienen, pero bueno, son más personales.
No, eso...
no te los voy a decir.
Exacto, eso te voy a decir. Eso cada uno comparte hasta donde quiere.
Sí, a ver, bueno, me puedes ver los perros, que pues eso. Luego hay, pues eso, tengo el día 30, que es mi cumpleaños.
¿El 30 de qué?
Pues bueno, el número con el que debuté, pues un poco, son chorraditas, fechas del debut de la selección, la fecha del debut de que me has estado hablando antes, un poco cositas así, varias.
Fechas que te marcan, ¿eh? La del campeonato de Europa Sub-21 lo tienes, porque tú fuiste campeón de Europa con la Sub-21.
Pues mira, ese no lo tengo porque creía que podía conseguir algo más grande, pero bueno, todavía tengo tiempo para conseguir algo más grande, o sea que si no, pues más adelante me lo haré. Pero bueno, ya mi madre y mi mujer me dicen que pare, o sea que...
No, pero has dicho un detalle que igual mucha gente no recuerda. Tú llegaste a debutar, creo que tenías 22, 23 como mucho con la selección absoluta, ¿no? Entraste por Sergio Ramos en un partido.
Sí, Eso es, sí. Bueno, fue que ganamos el europeo, empezó la temporada nueva. Y pues bueno, comencé jugando. Me acuerdo que fueron los primeros partidos contra el Barça, que ganamos 1-0 con un golazo de chilena del mítico Ari Chaduriz.
Hombre, hostia, ya ves.
Luego.
Mi primer partido que narré del Barça en esta casa, sí.
Eso es, el Getafe que fue allí en su casa, que pues bueno, era cuando, creo que no sé si fue el año que estaban en Europa, que pues bueno, que era muy complicado ganarles. Y rascamos un 0-0 ahí, que era complicado. Y pues bueno, como jugué el europeo bien y ganamos y comencé la temporada nueva bien, pues tuve la suerte de que Luis, o en ese momento...
Robert, ¿no estaba?
Robert, pues me llamaron o me citaron y pues bueno, tuve la suerte de poder vivir esa experiencia con ellos y poder debutar. Había ido años anteriores a, pues eso, al mítico preparativo para el Mundial, que lleva unos cuantos chavalitos, pero lo que es de forma oficial, pues esa vez.
¿Qué recuerdo tienes?
Pues para un jugador debutar con la absoluta de tu país, pues es lo máximo posible. Y pues bueno, para mí fue muy grande, pero en ese momento, pues al igual que en el debut con el Atleti, pues me vinieron recuerdos de mi padre, de mi hermano, que son cosas que a ellos les hubiese gustado vivir.
En aquella época hiciste pareja con Laporte de centrales, ¿verdad?
Sí, claro. Yo cuando subo, comienzo con Laporte. A mitad de año se va al City y llega Íñigo. Y juego con Íñigo, luego se recupera Geray y pues alternamos un poco los tres. Y pues bueno, ya pues unos cuantos años más, pues fui alternando con ellos. Hay años con más protagonismo que con otro, que otros años, pero sí alterno con ellos. Te lo digo,
Unai, porque con lo loco que está el mercado estos últimos días, que nunca sabes qué puede pasar, ¿te imaginas que te acabas encontrando a Laporte en el derbi de Barcelona?
Si tengo que dar mi opinión, no lo creo, pero nunca se sabe en el mundo del fútbol. Yo creo que está donde quería estar, que es en el Atleti, que quería volver a casa y pues como en casa de ningún sitio.
Pues nada, Unai, esperemos que te sientas en casa también tú aquí en Barcelona, que disfrutes mucho de esta idea que nos contabas que instala Manolo, de este haber caído de pie, de esta temporada que esperemos que sea primero tranquila y se pueda volver ilusionante. ¿Dónde te has instalado? ¿Has buscado cerca del mar o dónde te has instalado?
Sí, más cerca del mar, que yo estoy acostumbrado a vivir en las afueras de lo que es la ciudad y más en una ciudad tan grande como es Barcelona, pues no estaría cómodo o a gusto. Y la verdad que siempre he sido más de pueblitos de alrededor que lo que es la ciudad.
Bueno, nos vemos, tú prepárate, te vas a preparar, que te voy a encarar todo el rato, y voy a mirar todo el estadio, voy a conquistar a vosotros.
A todo el seu pare t'hauria de fotre. Te tenia un pincho d'estos que deixen la boca picante.
Bueno, Unai, que vaya bien.
Vale, pues muchas gracias.
Disfruta mucho la temporada, Unai. Mucha suerte el sábado. Ojalá volvamos a vibrar, que el año pasado el Español le ganó al Atlético en la jornada 1. Hace dos le ganó al Madrid también en casa. Por lo tanto, ya te habrán contado tus compañeros que estos días no se renuncia a nada, ¿no? Hay que hincar el diente.
Eso es buen momento para pillarles, porque es el primer partido de ellos. Y bueno, vamos a ir con todo para dejar los tres puntos en casa.
Un abrazo fuerte, Unai.
Bueno, un abrazo.
Arribem al punt de dos quarts d'una del migdia.
Ens ha caigut bé, eh?
Sí. és timidillo, ja sabeu timidillo, però és veritat que, hòstia, poc gràcia.
El Jordi fa pinta d'estar buscant Bar Acropolis.
És que m'ho has llegit el pensament.
És que...
És l'hora del pinxo, ara, no?
100%.
És l'hora del pinxito, ara.
El Furito.
Bueno, un Furito
de xacolí.
Un Furito queda justet, però...
Tot es pot sumar.
Tot es pot sumar, diu el lladre.
L'Espanyol ja té la temporada en marxa, va guanyar la primera jornada, la segona és contra el Madrid, mentre que el Barça arrenca diumenge, després d'haver fet ahir l'assaig general del Gamper. Santiago Valle, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Ben tornat una altra vegada, eh?
estic aquí refugiat, com es diu això ara, refugi climàtic, no?
Sí.
Sí.
Estic en un refugi climàtic a la cafeteria del Camp Nou, perquè no es pot estar al carrer i hem d'esperar a veure quan enllesteixen els papers perquè pugui ser presentat Joao Cancelo, i aquí estem, de segon dia, i ja buscant refugis climàtics pel Camp Nou.
Per si hi ha segona convocatòria en un quart d'hora aquesta setmana amb els fitxatges. Ahir Cancelo va ser l'únic que no va poder ser presentat al Gamper. Vam parlar abans del partit tant Flick com Rafinha. Flick, déu-n'hi-do, com va esquitxar el discurs en català, més del que ens té acostumats.
Sí, 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 absolutament. Va començar amb català Hansi Flick, doncs, amb un gest cap a la que és la seva afició.
Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport. Us necessitem. Junts som més forts.
Carai, no està malament. Les primeres paraules en català de Hansi Flick, després la resta del discurs ja el va fer en el seu anglès habitual, i va recordar un moment que el va colpir, que va ser el dia que el Barça guanya la Lliga contra el Real Madrid al Camp Nou, que hores abans va perdre el seu pare, i aleshores va, doncs, notar, es va adonar a Hansi Flick que Barcelona era el seu lloc al món.
Last May, when my father when I lost my father, I felt an incredible support and love from the whole family of Barça. You were here for me, for my family. It was unbelievable.
Diu Hansi Flick que...
Va tornar a donar les gràcies també en català, després d'haver dit això.
Sí, de tot cor, moltes gràcies. Diu que quan va perdre el seu pare, doncs va notar el suport meravellós de tota la família del Barça i que ho agraeix molt. És el que va dir Hansi Flick en aquest discurs. I després el discurs el va fer Rafinha, com a primer capità provisional, i va voler felicitar els que han guanyat el campionat del món amb la selecció espanyola.
Me gustaría felicitar a los campeones del mundo. Han hecho un trabajo espectacular y han hecho algo que todos los jugadores del mundo desean. Y decirles que siéntanse orgullosos de esto y sepan que para siempre estarán grabados en la historia del fútbol mundial. Enhorabuena a todos.
Rafinha també es van recordar de Rooney, que ho està passant malament per la seva lesió.
Primero de todo, me gustaría desear una pronta recuperación a Rooney. Está pasando por un momento muy difícil de su vida, de su carrera, y bueno, necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, es un jugador increíble, y decirle que para todo lo que necesite, todos nosotros estaremos disponibles para ayudarle en lo que necesite, porque al final es uno de los nuestros y, bueno, de los nuestros tenemos que cuidar siempre.
Hem de capità Rafinha, felicitant els campions del món, recordant-se de Rooney, demanant unitat. Per cert, quan va començar a dir això dels campions del món, per un moment vaig pensar, dic, ara ho aprofitarà per dir que aquesta inèrcia o aquest exemple és el que els ha d'empènyer a aconseguir la Champions. No sé si veu tenir la mateixa sensació de dir... Pensava que ho remataria.
No he dit la paraula, però hem entès el missatge,
sí.
Rafinha.
Sí, però pensava que seria més explícit. De dir, aquest èxit és el que ens marca el camí al que ens falta per fer aquí el club. Rafinha ha escudat, Santi, en aquest equip de capitans provisionals per Eric García, que després del partit us va atendre, també.
Sí, i que aquest sí, li vam preguntar directament per l'objectiu principal del club, que és guanyar la Champions.
Está claro que es el deseo de todo el mundo. Creo que como mínimo debe ser como los dos años anteriores, ¿no? Que traemos la Liga a casa, la Copa del Rey, y obviamente en la Champions, sobre todo, hace dos años nos quedamos a las puertas de la final, y creo que este año con los fichajes que estamos haciendo, con la calidad que ya tenemos en el equipo, pues claro que es el objetivo de todos.
També va valorar el fichatge de Rodri pel Barça.
Un ganador de Balón de Oro, pues lo he tenido compañía en el City, en la selección, es un jugador obviamente que nos va a ayudar mucho, y creo que se suma, ¿no?, al gran equipo que ya tenemos, y eso creo pues que nos puede hacer mejorar aún más.
I ahir el vam veure en una posició lateral dret mentre Koundé era central. És una cosa que va estranyar una mica, perquè normalment seria a l'inversa, si ens fixem en el que va passar la temporada passada, però va explicar com Hansi Flick li ha dit que aquesta temporada el vol utilitzar més de lateral que de central.
Bueno, el míster me dijo que este año le gustaría probarme ahí. Creo que es una posición en la que estoy contento. Al final ya le dije que tocara donde tocara estaría contento, así que, pero bueno, me siento bien ahí en el lateral.
Un Eric García que també el que va explicar és com Hansi Flick els va comunicar el dia del partit a Basilea, doncs que la decisió dels capitans l'havia pres ell i que estan esperant per poder votar, però que és un honor per ell ser un dels capitans escollits per Hansi Flick.
Sí, que no va ser una... És a dir, que va ser un moment i unidireccional, eh? Dir, escolteu, que ho farem així i fins que es tanqui la plantilla ho farem en aquest sentit. Veurem Eric García consolidat i veurem Koundé què passa d'aquí a final de mercat, eh? Perquè sembla significatiu que jugui de central. Santi, és una de les coses que ens deixa el partit, que al final va ser un 2-1 sense massa escarafalls, amb els primers minuts de Dejem i de Gordon al Camp Nou, amb aquesta novetat que dèiem, amb Xavi Espart tenint protagonisme i amb Hamza fent un altre golet, per tant, més o menys una continuació, una prolongació del que havíem vist fins ara a la pretemporada.
Vam veure un 11 que jo crec que no distarà gaire del titular contra l'Elx, amb Joan García a la porteria, amb Eric García, amb Koundé, amb Gerard Martín, amb Valde, amb un mig del camp amb Bernal com a fixa al costat de Xavi Espart. Aquí jo crec que sí que pot haver-hi alguna peça dels campions del món que entri a formar part del mig del camp, juntament amb Fermín, que aquest sí serà fixa perquè porta des del principi, i al davant Rafinha una banda, Lamine Yamal a l'altra. Vam veure ja 60 minuts de Lamine Yamal amb Hamza de davant i centre. Hi haurà algun canvi, jo no crec que Hamza, per exemple, sigui titular, algun canvi en defensa, algun al mig del camp, però jo crec que els que han començat la temporada, la pretemporada, en aquest cas Bernal, Gerard Martín, Fermín, tots aquests futbolistes que seran fixes i aniran de cap al primer 11, i no descarto que jugui fins i tot Xavi Espart a l'11 titular de Hansi Flick contra l'Elx, perquè li està donant moltíssima confiança en aquest tram de pretemporada.
Al mig del camp?
Doncs pel que hem vist últimament, no? És que Pedri,
Pedri,
Olmo, hi ha moltes peces al mig del camp, Gavi, que són els últims que han arribat, per tant, jo no ho descarto.
El primer any de Flick va començar la Lliga amb Bernal Caçador fent doble
sí,
mig del camp,
és el que tens,
estava lesionat, que De Jong també estava lesionat del turmell aquell any de l'Eurocopa i tot plegat.
Bueno, pero es no, que no ya estamos otra vez la prensa diciendo que yo estoy mal, que yo no quiero jugar, es que otra vez tú, Joan, otra vez tú.
Com està Frenkie Santi, que ahir tampoc va tenir una rebuda massa, no? Si fem allò de l'aplausímetre que fem cada any, els nous, Rodri, els cracs, Lamin, el Rafinha, Pedri, s'encaparen els decibels més alts d'aplaudiments, en canvi Frenkie, allò que no ens agrada, cada vegada se'ls toca el rebre als jugadors, ahir era Diana.
Rodri va ser líder en ovacions i Farolillo Rojo va ser... Frenkie de Jong, que va rebre xiulets directament. Home, mira... Jo crec que ja hi ha hagut dos warnings, per dir-ho així, per Frenkie de Jong. El primer és viatjar a l'estaix quan estàs lesionat, que és una cosa poc habitual. I aquí va haver el primer warning de Hansi Flick i la retirada de braçalet temporal a l'espera de votació és un altre warning per Frenkie de Jong. No per no voler operar-se, pel que jo tinc entès, perquè el tractament que ha seguit és una decisió que bé, s'ha pres i es respecta perquè al final és el seu cos i la seva salut, però sí hi ha, no inquina, però cabreig el club per com ho ha gestionat. Per què? Perquè juga 3 partits amb molèsties, no un ni dos, 3 partits amb molèsties, i perquè marxa de vacances i l'han de trucar, l'han de cridar i dir-li, escolta, vine aquí a passar revista, a veure com està aquest genoll, i quan li van veure el genoll va dir, l'has cagat. Aleshores, per aquesta gestió, no tant per la lesió, pel tractament, que aquí el club no s'hi fica, i bueno, no s'hi fica, el comparteix fins i tot, aquest és el que hem escollit, no per no operar-se, sinó per la gestió que s'ha fet per part de Frenkie de Jong, se li fa aquest warning, segon warning, de Flick retirant-li la capitania.
Jo t'afegiria un tercer warning, Santi, que és que han fitxat Rodri. Que altres temporades, home, clar, per molt que li diguessis a De Jong, si vols buscar-te un equip, escoltaríem ofertes, estem disposats a denunciar el teu contracte perquè aquesta renovació amb diferiments no va ser no sé què, totes aquestes coses, algunes d'elles esperpèntiques que hem vist, jo entenc que el jugador podes pensar, sí, sí, però és que seguiré jugant jo, si no he fet, no hi ha cap novetat nova al mig del camp de la plantilla, si seguiré jugant jo, si em quedo aquí, si el lloc és meu, i els entrenadors em posen, i els entrenadors els hi grado. Aquest any has portat un pilotador al seu lloc.
Clar, clar, sí, sí, tens tota la raó. Doncs són 3, el tercer. És evident que no són els millors moments de Frenkie de Jong al Barça i que segurament són els pitjors. I a veure què passa amb Frenkie de Jong, si funciona o no funciona el tractament que està fent. Si funcionés, en 2 mesos estaria de tornada. Si no funciona, haurà de passar per quiròfan. Lògicament, com ja hem anat explicant, no té per què no funcionar. Però han fitxat a Rodri, que és capità general de la selecció i serà capità general del Barça al moment, al seu lloc. Per tant, és evident que no és el millor moment de Frenkie de Jong amb la samarreta del Barça.
Santi, pendents de qualsevol novetat, si es fa oficial Cancelo, línia oberta.
Si es fa oficial Cancelo, anem parant. Jo crec que anirà més enllà del que t'hi jugues. Ja l'escoltarem tant a l'hora que... No sé si hora 14, però l'agradaria segur. Esperem. I el Ser Deportivo Sabastre també. Larguero i res, i ja ha explicat el Jordi tot el tema de les inscripcions. L'únic que balla és Cancelo per un tema de timings, però que el club espera tenir inscrits a tots els futbolistes de cara al primer partit de Lliga contra l'Elx.
I això afegit el que encara pugui fer el Barça aquest mercat. Gràcies, Santi.
Fins ara.
Perquè ahir, després del partit, el director esportiu del Barça, Deco, deia a TV3 que, efectivament, en aquests 11 dies que queden de mercat, encara han de fer el moviment del davanter centre.
Nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido 2 jugadores delante, como Jover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
Per si us hem incorporat ara al que t'hi jugues, el Jordi Martí ha obert explicant-nos que el Barça fins ara, tot el que ha fet aquest mercat, amb la norma 1-1 aconseguida del juny, ha sigut, com es diu en castellà, lo comido por lo servido.
Això mateix.
Els diners que s'ha estalviat o que ha ingressat serveixen per inscriure els que han arribat fins ara. I si no ho entès malament, Jordi, em parlaves d'un coixí extra de 60-70 milions pel que pugui venir encara?
Correcte. A més, de lo comido por lo servido, els que han marxat pels que entren, a més, en els números que van intercanviant Barça i Lliga, Lliga i Barça, es veu un coixí de més 60-70 milions.
Per aquesta temporada, eh?
Sí, com a conseqüència de l'estadi i com a conseqüència que la marca Barça és poderosa, la marca Barça és atractiva i els hi estan arribant molts patrocinis. A aquesta marca Barça, un fitxatge com el de Rodri i el seu impacte també l'afavoreix.
Perquè aquest marge, clar, si van arribant més patrocinis d'aquí a l'1 de setembre... Patrocinis tampoc es tanquen d'avui per demà, eh? Però, escolta'm, coses que puguin estar encaminades poden seguir ampliant.
Per tant... Et vull dir que si, per exemple, jo que sé, és un dia, eh? Imagina't que a la finestra d'hivern hi ha algun lluç o algun palangre que estigui a l'abast. Doncs, escolta, tu tens un coixinet que s'anirà consolidant el decurs de la temporada. Ja ho tens empatat i, a més, aquest coixinet et permetria... Segons com, atacar alguna operació.
El que has de fer d'aquí al 31, al davanter centre. És a dir, l'espai que tens pel davanter centre entre salari i l'amortització que toqui aquesta temporada, estaríem parlant, a dia d'avui, d'aquesta xifra de 60-70 milions d'euros. Veurem què passa amb Julián Álvarez, perquè el Nili ens va explicar ahir que el Barça, si vols, aquest cap de setmana de Gràcia, però ja anem pensant en uns plans B. El que passa és que la situació s'està escalfant a Madrid, perquè ahir... Va haver-hi un sector molt minoritari d'aficionats, a la part dels més radicals de l'Atlético, que fins i tot el Talavera i el Fullan ens deien que ells no ho havien percebut durant el partit, però que van insultar Julián. Quan és tan minoritari, els insults en si no em sembla notícia. Però sí que em sembla notícia que quan el Xolo li traslladen, el seu entrenador, Simeone respongui això.
Una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias.
Muy respetuoso por nuestra gente.
Muy respetuoso con nuestra gente.
Porque esto es una respuesta inapropiada.
Home, que estiguis legitimant de dir no, el públic que subirà, si volen insultar el meu jugador, que el facin.
Verano.
Compta amb la declaració de Simeone. Tot i que Cerezo es va encarregar de reiterar que Julián no està en venda.
Yo ya dije en principio que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante en nuestro equipo y como pieza importante le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además que va a hacer una temporada magnífica. Bueno, yo ya no sé si pediré perdón, pero Julián es una persona excelente, ¿eh? y segurísimo de que se ganará la afición en 2 partidos.
Per tant, institucionalment, el club manté que no... està en venda i que es guanyarà l'afició. El que passa és que l'afició hi sortirà del Metropolitano calenta amb Julián també.
Bueno, pues a mí la verdad es que me parece muy mal porque ha fallado mucho importante, igualmente la afición la ha arropado y nos ha devuelto el favor así y a mí me parece una falta de respeto tremenda al club, la verdad.
Para mí es obvio que lo que hizo no se puede hacer y ahora hay muchos rumores que dicen que va a pedir perdón, que no va a pedir perdón. Creo que estaría bien un perdón y ver cómo lo recibe la afición y ver si puede seguir en el equipo y jugando como está jugando hasta ahora.
Es decir, vosotros le daríais otra oportunidad.
Si él quiere, sí.
Si hace bien las cosas, pide perdón y demuestra que vale, sí.
¿Y cómo creéis que se ha sentido en general la afición del Atlético de Madrid con todo este asunto, con todo el run-run durante el verano?
Pues yo creo que la mayoría se ha sentido bastante dolida, no se esperaba nada de lo que ha hecho por parte de Julián y yo creo que eso, bastante dolida la verdad.
No, sí, la mayoría de la afición ahora no piensa como nosotros, yo creo que ellos sí que no quieren ni el perdón ni nada y le quieren fuera. Però bueno, hay que ver qué pasa en estos semanas, estos meses.
Això era el micròfon que tenia el Larguero fora del Metropolitano, la sortida del Metropolitano, divisió entre gent que creu que això passarà i gent que no el vol a l'Atlètic de Madrid. Veurem si això de que Simeone alimenti el qui vulgui escalfar-se amb Julián que s'escalfi pot girar el relat de manera que l'Atlético es pugui agafar, que és la pròpia gent que ens digui que el traspassem. I això ens llega les coses d'aquí a final de mercat o no.
És que és curiós, perquè aquí mateix amb el que et jugues aquesta setmana vam escoltar el Xolo. El Xolo va dir que una de les
que
principals...
Que s'havia de fer girar, pivotar el projecte al seu voltant.
Armar el projecte al voltant de Julián i després preguntat pel cop anímic, ell va dir que el seu principal objectiu és revertir-ho i animar-lo, Joan va dir, esportivament. L'he de recuperar esportivament.
Julián
va
ser
centro. Realment, Xolo, aquesta resposta que hi dones amb això de dir insulta en Julián i jo he de ser respectuós, diu el Xolo, amb el que diu la nostra gent, no sé. Estareu buscant un relat que pugui fer explicable als ulls de l'opinió pública i de la vostra
para
pròpia
nada.
Del públic colchonero una eventual sortida de Julián, no al Barça, però sí a un altre lloc?
Ja ho deien des de l'inici de l'estiu al Barça.
No, però...
Que el mercat sempre és llarg.
Que Julián es el centro de todo, va a ser el centro de todo, va a ser el centro del proyecto, pero también va a ser el centro de las críticas.
Sí,
y ya está, no hay problema.
Y de las iras.
No hay problema, claro. Yo lo voy a centrar todo en él y el día que no juegue bien, pues le pegaré una paliza, por lo menos.
L'Atlético va començar la Lliga guanyant 2-0 al Màlaga en el retorn de l'equip madrileny, amb un golaç de Kang In Lee que es va estrenar com a golejador.
I de Baena també, d'obrido, eh?
I de Baena amb un
dos bon xarros,
rubricat
eh?
La victòria. Sí.
Dos bons xarros, eh?
Sí, Baena potser estem més acostumats. Passa Kang In Lee amb l'esquerra, aquella distància...
Sí, però és que la Liga hasta ahora solo ha jugado equipo de segunda. Solo ha jugado equipo de el Alavés, el Getafe... equipos de sí. Para abajo, todo, segunda, todo para abajo.
Fins que no debutis tu, lo altre no.
Claro, esto.
Va, que falten 12 minuts per l'Aurent, en tardíssim avui.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
En aquest caos de Lliga, Arnau Santero, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Avui comença la segona jornada, encara que hi hagi 8 equips que no hagin debutat encara.
Sí, ho farà amb Rayo i Alavés, que s'enfrontaran a Butarque, ja que l'estadi de Vallecas no està en condicions per disputar el partit i, finalment, el Leganés ha acabat cedint al seu camp. El Rayo havia sol·licitat un aplaçament d'aquest partit per poder-lo jugar a casa seva, però la Lliga ho ha desestimat i el partit es disputarà avui a les 9 de la nit sense afició local, això sí, que no es desplaçarà en mode de protesta. A més, el Rayo no ha posat en disposició entrades visitants, cosa que ha causat un comunicat de l'Alavés fa pocs minuts en forma de queixa per la falta de comunicació de l'equip de Vallecas.
El Girona comença demà, la segona jornada de segona. Núria, pendent del futur de jugadors importants, Ivan Martín sembla que falla les maletes, eh?
Sí, se'n va... Bon dia, TG, què tal, com estàs? Sí, se'n va al Racing de Santander. Ivan Martín ja ho té tancat amb el conjunt de Santander per 3 milions d'euros fixes i un en variables. Ja s'ha acomiadat del vestidor del Girona i viatja cap a Cantàbria per passar la revisió mèdica. Per tant, TG, és qüestió d'hores que Ivan Martín deixi de ser jugador del Girona i d'un que marxa a un que arribarà, perquè el Girona té un acord tancat per l'arribada de Mauro Furtado. És portuguès, és central, és el proper jugador que, si res es torça, arribarà al Girona els propers dies.
Fins ara, Núria, a ti.
Fins ara.
El Barça busca davanter centre. Harry Kane rep per segona vegada la seva carrera al trofeu de la Bota d'Or.
Sí, l'anglès de 33 anys es va convertir en el màxim golejador de les lligues europees 25-26 amb 36 gols en 31 partits a la Bundesliga amb el Bayern de Múnich. Ahir va rebre el trofeu i el seu club va penjar un vídeo on grans llegendes de l'esport el van felicitar per aquest assoliment, entre ells Robert Lewandowski.
Hi Harry, congratulations on winning the European Golden Shoe. Very well deserved. I know how much work, consistency and determination it takes to win this award. Enjoy the moment, enjoy the trophy.
Només dos jugadors en la història han guanyat més de dos botes d'or, són Cristiano Ronaldo amb 4 i Messi amb 6, que ara intentarà convertir-se en el tercer en aquesta nova temporada.
El Mónaco rescindeix el contracte de Paul Pogba.
Sí, l'internacional francès, després d'una temporada molt discreta a la Ligue 1, amb només 6 partits i 115 minuts, queda lliure després de rescindir el contracte que l'unia al Mónaco fins al 2027. Pogba va arribar al club francès després de complir una sanció de 18 mesos per dopatge i va tenir ocasions per provar sort amb la MLS o l'Aràbia Saudita.
Yam.
La intenció del jugador era demostrar en una gran lliga europea que encara tenia molt de futbol per oferir. Ara és agent lliure als 33 anys i veurem quines opcions se li ofereixen al que va ser campió del món el 2018.
Pensar que va ser el nom de les eleccions del Barça 2015, Pogba. Te'n recordes?
I tant que
no. Braida cap allà, la porta mare dient que a mi no, perquè a mi no Raiola, jo tinc millor relació.
I tomba i gira.
Tothom barallances per qui seria capaç de fitxar Pogba, tot i que tothom estava d'acord en que no era un jugador per fer el Barça.
Aquesta corba sí. La va salvar, eh?
Aquella, sí. Bona bala vam esquivar, sí.
Mare de Déu.
En aquest sentit.
Però perquè es va fitxar d'aturant a mitges eleccions.
Sí.
O sigui, vam esquivar la bala de Pogba fitxant el d'aturant.
Saps per quina xifra?
Susto muerte.
Saps per quina xifra?
Per 41, no?
40-45, eh?
40.
41, no?
D'aquella època, l'any 2015, eh?
34 més 7, si no recordo malament.
Sí.
Busca la sabata.
Va fitxar l'ajut de gestora.
I busca la sabata.
En futbol internacional li ha caigut una nova de peça de confiança a Gianni Infantino.
Sí, es tracta de Sandor Siani, un dels 8 vicepresidents del Consell de la FIFA que ha retirat el seu suport al president de la institució, Gianni Infantino, per les seves decisions polítiques, que són l'intent d'obrir el Mundial al capital privat i l'acomiadament de Kevin Lamut. El vicepresident de la FIFA i alhora president de la Federació Húngara s'ha dirigit directament a Infantino per carta i referma que la seva convicció de que ell és capaç de dirigir la FIFA amb èxit i eficàcia s'ha vist soscavada, ja que creu que les superposa els seus interessos polítics als interessos del futbol.
En tenis hem tingut eliminacions il·lustres al Masters 1000 de Cincinnati.
Sí, una d'elles és la de Rafa Hodar, que va caure contra el número 10 del rànquing ATP, i l'altra és la d'Alexander Zverev, que va rebre una derrota increïble davant de l'estadounidenc Tommy Paul.
I acabarem el motor perquè Verstappen ha renovat amb Red Bull fins al 2030.
I el neerlandès escalfa la prèvia del Gran Premi dels Països Baixos d'aquest cap de setmana amb l'anunci de la seva renovació. Verstappen ho ha fet amb un vídeo a xarxa en el que explica que les vacances han estat profitoses en aquest sentit.
12:53. I una altra notícia de les últimes hores és que els drets de la Lliga F, de la primera divisió femenina de futbol, ja han estat assignats. Se'ls quedarà DAZN, juntament amb Televisió Espanyola i TV3, que va dintre d'aquest pack de televisions públiques, que podran fer fins a 4 partits per jornada. TV3 farà sempre, com a mínim, un dels 3 equips catalans. Ja us vam explicar quan va quedar de ser el primer concurs que teníem previst parlar amb un expert que vam saludar llavors. Era el Vicent Fuertes, que ens deia que la sang no arribaria al riu. I ara vull tornar a saludar el director de Plus Sports. Hola, Vicent, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis bien?
Ahora mismo perfecto. Ya, la cobertura es complicada a veces estos días, pero te escuchamos perfecto. Ya nos decías que la sangre no llevaría el río y que veríamos la Liga F a pesar de tener que pasar por este doble concurso.
Sí, al final estaba dentro de lo previsto que se pudieran salir un año antes, pero el contrato, no era una rescisión unilateral de contrato antes de tiempo. No, estaba previsto que quizás podrían salirse y que tenían este año más. Pues bueno, al final lo han ejecutado. La liga con la Liga F tiene una estructura interna bastante potente en estos momentos como para ir poquito a poquito ir desarrollando la labor comercial. Lo que sí que es verdad es que tal como está a día de hoy el modelo de audiencia de la liga femenina no encaja con DAZN, porque DAZN lo que busca son suscripciones y la liga femenina no da tanto suscripciones como audiencia, que sí que están funcionando desde términos de audiencia. Entonces, pues bueno, tienen un año para pensarlo, para trabajarlo y para darle un futuro a este mercado nuevo, que es este producto nuevo, que es el fútbol femenino y que está en auge. O sea que
la estrategia
lo que dije, no es no llegaría la sangre al río.
Pero la estrategia seguramente pasa por eso, ¿no? Para que en abierto se pueda ver prácticamente media jornada y crear esa demanda cuando ya se ha visto que el fútbol femenino arrastra público.
Puede que sea eso. Al final, pues mira, dos de las alternativas son Forta, en este caso TV3, pero puede ser Apunt o Euskal Telebistat, Telemadrid, cualquiera de estas televisiones regionales que se agrupan en torno a Forta. Y la otra es la televisión pública española, que pueden hacerse con esos derechos. Además de los canales secundarios de Mediaset y de A3Media, que en algún momento pues pueden tener interés. Audiencia da la final.
Uy.
Ay.
Hem perdut la trucada amb el Vicent Fuertes, amb el director de Plus Sports, que ja ens deia que acabaría siendo la solución como esta. Vicente, hemos recuperado, me parece.
Ah, vale, me perdí. Pues sí, nada, que lo dicho, que de audiencia, y al final lo que buscan las televisiones es audiencia. Son GRPs para vender a publicidad, a anunciar. Se queja todo este año.
Algun problema tenim amb la cobertura, però crec que s'entès bé el missatge del Vicent Fuertes, el director de Plus Sports. Vicent, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Està clar, és que no es pot començar la casa per la teulada, que al final primer...
Bueno, ho hem dit ja una pila de vegades. Però... És intentar treure una milionada de la Lliga F, ara no és lògic.
Però igual que passa amb altres competicions, igual que passa amb la Champions d'handbol...
El futbol
espanyol...
masculí espanyol ha estat en obert durant una pila d'anys. En una pila d'anys.
I jo tinc la teoria...
I jo he crescut veient el partit de les 10 de la nit a TV3.
I ja ho saps, que vivim més de... O que cada cop veus la gent parlant més de coses que no tenen a veure amb els 90 minuts de joc, que sigui el Mercato, o si aquests fitxaran aquest, o el hype de que aquests jugaran junts, o que xula la samarreta, sí, sí. O tal. Perquè com que hi ha cada cop més gent que no té accés als partits...
Totalment.
Perquè hi ha gent que té altres prioritats, que paga 150 euros al mes per veure el futbol, acabes consumint d'una altra manera, amb reels i amb xup-xup.
La vida.
I escolta'm... Una setmana més que... Ah, no, que és dijous, encara.
Escolta, calma, on vas? Menjar-te un dia, nen.
Doncs res, pausa, butlletí, la treva i demà a les 12 més que t'hi jugues. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau. Demà tornem, si no ens fan fora.